teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Doncs jo crec que ja ho podem certificar, que la nostra vida també és digital. I aquest matí he estat al Jump to Digital 2022. De fet, això, saltar cap al digital, organitzat per la Mobile World Capital Barcelona. I realment vinc sorpresa, perquè hi havia entre 2.000 i 3.000 participants, 30 ponències, i amb una paraula important, talent digital. De fet, l'objectiu de la jornada és potenciar la formació en competències digitals i fer que s'incorpori més talent d'aquest tipus al mercat. La majoria de gent eren nois i noies de partir de 25 anys, que el que volen és enfocar-se cap a sectors que tinguin a veure amb el tema digital. Ponències de molts dels que han passat per aquí al Pop-Up i coneixem, per exemple, he vist la ponència d'en Pau García Milà, l'emprenedor. També hi havia una ponència molt esperada de Jordi Wild, explicant de quina manera crea els seus continguts, o de Nerea Luis, que és una, bé, és una creadora de ciència, que també molt de seguiment hi havia moltes dones. Bé, la veritat és que elaborarem un vídeo d'aquesta trobada i ho podreu veure també a les nostres xarxes socials, perquè som digitals. Ara mateix, si aneu a catradio.cat, per exemple, ens podreu veure també, a banda d'escoltar. Bé, pel talent digital també, el que vam tenir ahir a la nit, exitats del nostre primer espai a Twitter, va ser molt interessant, la veritat. Havia de durar una hora i ens hi vam estar hora i mitja i havíem estat més estona xerrant, eh? Gràcies a totes les persones que us hi vau connectar un moment o altre, una mena de fòrum d'àudio molt semblant a la ràdio. Avui és Black Friday, per si no us ho havien dit. No vull fomentar el consumisme, però em fa la sensació que per fi es fan descomptes a partir del 40%. Va, saludem el nostre chatbot, l'Enric. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Soc una màquina que cada vegada processa millor. He intentat comptar quantes vegades s'ha dit el món Black Friday i la màquina s'ha bloquejat. Ens fixarem en coses més importants al pop-up d'avui. El 25N, el gran recapte i amb el disc de la Marató que surt a la venda diumenge. L'Aranyes ha preparat una llista efímera de 10 cançons en català que s'han cantat en altres llengües. Sempre vas fugint cap enlloc, desesperat, ple de por. Corres sense rumb ni destí per trobar el teu lloc. Però no estàs tan sol, n'hi ha milers igual.
I amb algunes de les músiques d'aquest disc de la Marató que podeu comprar el pròxim diumenge aquí, la preciosa veu de l'Helena Miquel, repassarem les etiquetes, la conversa i les notícies de l'àmbit digital en aquest 25 de novembre. És el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Sílvia Creus, hola.
Hola, bon dia. Doncs sí, etiquetes com 25N, ni una menys, violència masclista, prou violències masclistes, Dia contra les Violències Masclistes, 25N, ocupem els carrers, o 25NOV.
Una campanya que no ha estat gaire ben rebuda.
No, la de la Junta de Galícia, i és que si fa uns dies dèiem que són tendència les campanyes adreçades als homes, aquesta campanya, diguem-ne, que trencaria la tendència. Es tracta d'una sèrie de cartells que sempre acaben amb el mateix missatge. No hauria de passar, però passa. Per exemple, t'envien una foto íntima. Ell és amb els seus amics. Què passa ara? O porta les malles d'esport, va córrer la nit. Què passa ara? No hauria de passar, però passa. Conclusió, dona, no sortis a córrer amb malles a la nit ni enviïs fotos íntimes a la teva parella.
No, clar, si ens quedem tancades i no fem res. Bé, la campanya del Ministeri d'Igualtat amb l'etiqueta Entonces, ¿quién? Continua generant conversa.
Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras.
¿Eso es trucazo?
Eso es trucazo. Yo tengo un amigo que de fiesta solamente bebe zumos y siempre pilla cacho con chicas muy borrachas.
Colega, acabas de decir que tu amigo es un agresor sexual.
¿Quién, yo?
Hey, hablando de vestuario,
¿tú cuando duermes usas ropa interior sexy o cómoda?
Doncs mira, si primer va ser el Xocas qui es va donar per al·ludit i es va enfadar perquè la primera escena reprodueix unes paraules seves en un directe, ara ha estat Pablo Motos, que ha dedicat gairebé 10 minuts del seu programa a justificar que hagués preguntat a l'actriu Elsa Pataki si per dormir es posava roba interior còmoda o sexy, una altra de les situacions que, com hem sentit ara, surten en aquest vídeo. I si volia demostrar que no és masclista, doncs la jugada no li ha sortit gaire bé, perquè sota el tuit del Comte de l'Hormiguero que comparteix aquest vídeo, els tuitaires han dedicat a posar diversos exemples més de patinades masclistes de Pablo Motos al programa. I aquí comenta que les reaccions de tots dos, negar-ho, indignar-se, doncs reflecteixen exactament el concepte de la campanya. Llavors, qui?
Quien?
està molt cansat, és normal que s'alteri. Demà ja li haurà passat, en part és culpa meva. Només m'ha insultat, no n'hi ha pas per tant. Són les 7, arribo a casa.
És la Tona Gafarot, no és només una cantant i compositora gironina, també va ser víctima de maltractament de gènere psicològic durant 5 anys. Avui, 25a, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, publica aquesta cançó titulada Inaguantable. El nou senzill i videoclip parla de manera clara i directa sobre el maltractament a la dona, a fi de conscienciar i visibilitzar, a través de la música, d'aquest greu problema. Inaguantable, Tona Gafarot. Bé, ja a les xarxes socials es reflecteixen un munt de coses. El Black Friday també diríem que és violència masclista.
Doncs és el que diuen des de la Federació d'ONGs Setem, que considera que aquesta coincidència, els dos dies, el Dia de la Violència i el Black Friday, és una oportunitat per visibilitzar la relació entre el model capitalista i la violència patriarcal, ja que són majoritàriament dones a les cadenes de producció que veuen els seus drets vulnerats. Per això aquesta tarda a les 5 faran una ruta per les grans marques i empreses transnacionals ubicades al centre de Barcelona, als voltants de la plaça Catalunya, per informar els vianants de les conseqüències d'un consum socialment irresponsable.
Gairebé el 23% de les dones que treballen en l'àmbit de la tecnologia han patit o pateixen assetjament sexual al llarg de la seva vida professional.
Ho recull l'informe Dones Tecnòlogues a Espanya, el primer estudi fet a tot l'estat sobre la realitat de les dones de la indústria tecnològica, fet per Digital Fems. També diu que el 62,9% de les dones que van contestar aquesta pregunta assegura que o bé no existeix o bé no coneix els protocols de l'empresa per denunciar situacions d'assetjament sexual.
També ja recordem-ho l'etiqueta, aquest hashtag sí al consentiment.
És l'eix de la campanya del Departament d'Igualtat i Feminismes per una nova cultura del consentiment amb vídeos que es plantegen situacions del dia a dia.
Saps què? Et faré una foto. Ah. Posa-t'hi bé, eh?
Així?
Obre, obre una miqueta. Molt bé. Què? Està bona, eh? Saps què? La compartirem els del pàdel.
Però què fas? De què vas? Això no és per enviar.
Ah, no exageris. Si tu et passes el dia compartint cosetes.
És que fliparan. Fliparan. Padel, padel, padel.
Va, és un dia per prendre consciència de tot plegat, per això volíem fer un recull de les moltes coses que hi ha a les xarxes i també perquè és un divendres on, en relació amb tot això que circula per les xarxes i sobretot respecte a aquests dies, no pot faltar la seva mirada.
Sònia Cervantes. Llicenciada en Psicologia, màster en Psicologia Clínica i de la Salut, terapeuta sexual i terapeuta infantojuvenil.
Sempre pregunta'm què passa.
Hola, Sònia.
Què tal?
Déu-n'hi-do, eh? És que, clar, fas un recull de coses i encara hem de fer consciència, no?
Saps què passa? Que amb aquests temes, Mariola, i ens coneixem, m'he de posar un morrió a la boca, perquè seria políticament molt incorrecte.
El que diries, no?
Els ovaris.
Clar.
I més enllà, si m'ho permets, si us plau, una abraçada molt gran, molt forta, molt sentida a la Irene Montero. I no diré res més, perquè si no, igual em censureu.
Que, clar, podríem dir que la violència de gènere digital és tot allò que suposi un control del que fem a la xarxa i també un control de la nostra vida mitjançant la tecnologia. Clar, parlaves de la Irene Montero. Ja sé que dius, no vull dir res perquè... Però, clar, aquest assetjament que ha patit a les xarxes, o sigui, també hem de dir alguna cosa en contra d'això, no?
El que passa que si ens parem a pensar, perquè, clar, com a psicòloga us dic, tot tenim la part racional i emocional. De forma emocional, jo tinc moltes coses a dir-li a la senyora Cuca Gamarra, jo tinc moltes coses a dir-li a la senyora i als senyoros de Vox, però em callo. Perquè aleshores actuaria el meu sistema límbic, seria políticament incorrecte i caurien al parany de fer el mateix que fan ells, que és convertir l'odi en un ideari. Per tant, fins aquí em callo, d'acord? L'única cosa que faig és abraçar i sustentar i legitimar la víctima. I l'agressor Ho puc dir?
Pots que li, dir el que et sembli.
Que li donguin. I si pot ser que li caigui la més forta. Però m'interessa la víctima, no l'agressor.
Doncs, mira, en la part així negativa i el que s'amplifica, perquè fet de violència envers les dones n'hi ha hagut, malauradament, en pre-xarxes també, no? Amb la xarxa suposo que s'ha intensificat o s'ha visibilitzat, no sé.
Sí, el que passa que, clar, a veure, podem dir, com deies tu, no? El gènere digital, hi ha un concepte, avui, sí, les persones que em segueixen en Twitter ho podran veure. He fet un tuit perquè parlem violència de gènere, violència vicària, hi ha una violència de gènere, Mariola, que s'exerceix a través de les xarxes socials. És la que anomenem violència digital. I hi ha molta població femenina, especialment jove, que si potser ens està escoltant podrà prendre consciència del que està rebent és violència, no?
N'has portat alguns exemples,
sí,
no?
Sí, per exemple, a veure, fer servir les noves tecnologies per assetjar una dona. Això és molt comú. Si tu tens un perfil a qualsevol xarxa social... És que tinc tantes coses a dir. És que vinc molt indignada, Mariola, perquè vinc encesa veient el Twitter, veient el que va fer el senyor Pablo Motos a l'Hormiguero, veient els senyors de Vox, veient algunes senyores, perquè, obro parèntesi, el masclisme no només és, diguem-ne, propietat de l'home. Hi ha dones masclistes.
Què t'ha semblat aquesta campanya també adreçada als joves, que són diàlegs com molt, diríem, normals, entre cometes, que sembla que no portin res, i quan els veus, no, no sé, potser són molt normals, diàlegs així, no? I ho veus i dius, ostres, és fort.
Però és que és normal, clar, un dia ho avalorem, avui o quan vulguis, però, clar, a quin contingut accedeixen. Jo, des del meu punt de vista professional, jo accedeixo i jo tinc accés a les víctimes i són les víctimes les que em venen a veure. Quan moltes vegades repeteixo una i una altra vegada, la víctima no és la que hauria de venir a veure'm. El que hauria de venir a veure'm és la persona que ha fet tot aquell mal sobre la víctima perquè és consciència. A través de les xarxes, a veure, es poden fer servir les noves tecnologies per assetjar una dona. Per exemple, noies, dones, que ens esteu escoltant, en el context de les relacions heterosexuals, si la teva parella t'espia el mòbil, és violència digital. Val? Si et censura les fotos que comparteixes o vols compartir, com es fa això? Aquesta foto penjaràs? Treu aquesta foto que acabes de penjar.
Ara acabo de pensar que si algú ens està escoltant, alguna dona ens està escoltant i se sent interpel·lada, que li ha passat alguna cosa d'aquestes, evidentment, sempre que ve la Sònia Cervantes tenim les línies obertes, tant a les xarxes socials, a tot arreu som Pop-Up Cat Ràdio, o al telèfon, al 93-201-7474, per posar, doncs, un exemple directe de tot això que estem dient. Clar, espiar el mòbil de la parella.
Per exemple, hi ha una forma molt subtil, perquè tot això és de forma... Saps què passa? Que tenim un dia hem de parlar d'això. Hi ha un problema amb el concepte de violència. Violència hi ha gent que només considera que és agressió física, però ja la violència és un ventall i això que anirem ara és part del ventall. Controlar el que fa la teva parella a les xarxes, per exemple, noies, dones que m'esteu escoltant, la vostra parella, repeteixo, context heterosexual, violència de gènere, què fas? Amb qui parles?
He vist que feies un m'agrada no sé qui.
Efectivament. Aleshores, aquest control, compta, perquè a més ho disfressen. Si vols després t'explico com, no? Exigir la geolocalització. Què tal? On estàs?
No. Això passa?
I tant que passa. I saps el més greu? Que passa amb un col·lectiu de jovent.
O sigui, activa't per saber on estàs en cada moment.
Per exemple, jo tinc casos de noies de... Jo normalment, el grup target que més estic atenent és d'entre 14 a 21 anys, val? La noia em diu, és que li vaig dir que estava a casa de tal amiga. I què et diu ell? Envia'm la geolocalització.
Per certificar que és veritat.
Efectivament. Això és violència digital, no? Obligar la parella a enviar-te imatges íntimes. No allò que tu, de forma voluntària, a la teva parella, amb un joc sexual, pots enviar el que li donguis la gana, el que et dongui la gana. Compte amb això, perquè quan aquella parella es trenca, aquelles imatges, d'acord, recordem casos famosos, estem parlant de que t'obliguen, o sigui, fes el favor d'enviar-me una imatge amb calcetes, amb sostenidors, etc. obligar a comprometre a la dona perquè et doni les claus de personals de les xarxes. I saps com ho disfressen, Mariola? Ho disfressen de la següent manera, que és el capítol 1 del manipulador. Si no m'ho dones, és que no m'estimes.
Mira, tenim una trucada de l'Ignasi. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia.
Volies fer una pregunta, no, a la Sònia?
Sí, volia fer una pregunta, però us canvio una mica la temàtica, perquè heu parlat de les relacions heterosexuals, i jo et volia plantejar una pregunta des del punt de vista de pare. Jo sóc pare de dues noies, dues nenes, i moltes vegades els he fet aquesta reflexió. Penjaràs aquesta foto a les xarxes? No van amb roba interior, però a vegades van molt curtetes des del meu punt de vista. Això és violència que els exercim sobre els nens?
No, en absolut, Ignasi. Això
vale,
és no. Això és un establiment de normes i límits, i segurament el que fas és actuar des de la prevenció i la protecció i la supervisió del contingut.
Correcte.
Que la teva filla està pujant a les xarxes, per tant, estàs fent bé. Estàs fent
Andes
bé.
És tranquil.
Absolutament. Vull dir, de fet, està molt bé que ens ho comentis, perquè això vol dir que tu, Ignasi, ets un pare compromès i que estàs al tanto del contingut que la teva filla penja a les xarxes.
Sí.
Això
perfecte.
No és violència.
Són menors, a més, les teves dues filles.
Bueno, estan rascant ja la majoria d'edat, sí.
Clar. En el moment en què compleixin a partir de 18 anys, Ignasi, tindràs poca cosa a fer, eh?
També ja, t'ho ja,
dic. Ja. Ja estan educats. Els 18 ja han d'haver estat educats, jo dic.
Bueno,
jo
això
crec,
diuen. No? Jo li deia al meu pare, que per meu pare parlo castellà, ma mare que tal, li deia, quan tinc 18 anys, és el que me da la gana. I a mi em deia, sí, mentre segueixi sota aquest sostre, em penso que no.
Ignasi, clar, suposo que... Clar, mira, avui hem parlat d'això i la primera persona que truca el 93207474 és un home, però veig que ets un home, o sigui, com molt estàs sensibilitzat, no? Tenint dues filles amb tots aquests temes que hem parlat, no?
Absolutament, sí.
Les pateix com a pare, ja ho imagino. Gràcies, una abraçada.
Una abraçada, Ignasi.
Va, anem a donar més exemples del que la Sònia Cervantes ens estava dient d'aquella idea, entre cometes, violències digitals, no?
Per exemple.
Que no són agressions físiques, però en canvi
no, però
podem parlar d'aquest tipus de violència,
és
no?
És un mentall. Obligar que et mostri les converses amb una altra persona. Tu veus que la teva parella està parlant amb algú. Amb qui estàs parlant? No, amb tal i qual. Ensenya-m'ho. Això és violència. Enfadar-me si la teva parella, repeteixo, en un context heterosexual, s'enfada, perquè estem parlant de violència de gènere digital. Si s'enfada quan no li respons de forma immediata, també és violència digital. Saps què passa, Mariola? Que no hi ha psicoeducació ni educació en tot això. I avui us escoltava a vosaltres, escoltava altres emissores que teniu aquí just al... just creuar la Diagonal, d'acord? I estàvem parlant amb la cap de psiquiatria del clínic, no? Especialitzada en violència. Tu saps l'increment que hi ha amb agressions sexuals amb adolescents? I aquí hi ha un tema molt important, i és les creences que els adolescents tenen respecte al que és una relació amorosa sana. Per tant, jo dia a dia veig com adolescents em diuen, si em demana el password és que m'estima, si no vol que parli amb aquesta persona és perquè realment m'estima.
Sí, el tema d'aquesta superprotecció els sembla que és una cosa positiva. De fet, les xarxes i la tecnologia són un element més d'aquesta violència que s'exerceix sobre les dones, això ho hem dit, però també pot ajudar a lluitar-hi en contra. Nosaltres ja saps que som tecno-optimistes i volem també veure la part també positiva de la tecnologia, no? Com ajuda la xarxa i la tecnologia també en tot això?
Oh, és genial, perquè mira, aquí fem la cara i la creu, no? Què fem? Doncs hi ha molts perfils a Twitter de gent d'aquí, unes... Avui puc fer una menció especial, Mariola?
I tant, el que vulguis.
A dues persones a les que li tinc molt apreci i crec que fan una tasca psicopedagògica molt important respecte a la... per lluitar en contra d'aquesta, diguem-ne, societat masclista en la que vivim. Jo crec que una la coneixeu, que és la Carla Vall.
Sí.
La nostra estimada advocada Carla Vall és una persona meravellosa que jo crec que fins i tot, encara que ella no ho sàpiga, amb molta de les coses que fa, pot estar salvant moltes víctimes de violència de gènere. I l'altra és, evidentment, a l'Anna, no? A la persona que va col·laborar amb nosaltres en el documental.
Trevinyo.
Sí, la Trevinyo, correcte. Quan jo vaig participar en el documental de Contar la verdad para seguir viva, m'esperava que ho vaig tenir, també. De fet, van pujar les trucades al 016 i vaig dir, ostres, quina tasca amb l'Anaïs Peces, la directora i tal, i vaig dir, ostres, quina tasca més important perquè visibilitzar bé, hi ha moltes dones que s'identificaran amb la Rocío Carrasco, i així va ser. Però vaig rebre un assetjament que em va plantejar poder seguir. Vaig rebre un ciberatac on se'm va titllar de feminazi i altres coses.
Clar, jo crec que amb tota aquesta campanya de la Rocío Carrasco, o sigui, va començar com molt bé, com molt ben fet, amb moltes persones que en saben, no?, de psicologia, van apostar per l'Anna, que és una persona que s'ha dedicat a això, i donava com una certa entitat, però em fa la sensació que després tenia com una mica de sentiments estranys, que va anar com desvirtuant-se també, no?, el projecte.
Mira, els que hem estat fent televisió i els que hem estat amb continguts audiovisuals, sabem que hi ha una cosa molt important, que és el tema del que ven i del que no ven, val? Però jo reconec des d'aquí la tasca psicopedagògica, no només amb el programa de Rocío, perquè clar, tots coneixem a l'Anna Bernal Triviño a través de les col·laboracions que va fer o de les intervencions que va fer la Rocío. L'Anna és una persona que ha estat contínuament lluitant en contra d'aquesta societat masclista, tal, i en aquest sentit l'Anna és un exemple claríssim, claríssim, de quines són les llums que les xarxes ens permeten per aquest tema. Perquè l'Anna fa pedagogia de la violència masclista i defineix conceptes. Fins que l'Anna no diu per primera vegada què és el concepte de violència vicària, aquí molta gent no sap ni el que és.
Sí, 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 és veritat.
Aleshores, clar, aquí estem, no?
I també és veritat que està bé estar a totes les places, és a dir, no?
Correcte.
O sigui, no en programes especialitzats d'una cosa concreta, que ja són socialment, ja sabem que són compromesos, maneres de fer, sinó altres llocs, no?, que arribin també a la gent, no?, que sigui
efectivament
popular.
Efectivament. Clar, què podem trobar a través de les xarxes? Persones com l'Anaïs Peces, l'Anna...
Però clar, si la conseqüència és que després la persona que és psicòloga, que va allà a fer pedagogia i a explicar per avançar en aquesta societat, l'està assetjadíssima...
Jo vaig estar a punt de tancar el meu Twitter.
Clar, però...
I de denunciar.
És que sembla molt estrany.
Bueno, però aquestes coses passen.
Clar, estàvem parlant de les coses positives de les xarxes,
correcte.
Eh?
Correcte. Coses positives, coses positives. Podem visibilitzar una realitat que hi ha certes persones que contínuament estan obcecades amb negar-la. És una xarxa social que es pot construir per donar suport i legitimar les víctimes. Uh-huh. Perquè hi ha moltes noies i dones que a través de les xarxes socials, en un moment donat, fan com una mena de catarsi i expliquen el seu cas. I de cop i volta tenen una onada de suport amb aquest hashtag tan bonic de no estàs sola.
Clar, en aquest cas pots fer com una bombolla.
Efectivament, fas una bombolla de suport. Condemnar els agressors. Jo aquí faig una mica... recordo les paraules del Desmond Tutu, no?, en el sentit de que davant d'una injustícia, si tu no et posiciones, tu formes part d'aquesta injustícia, no? No et pots mantenir al marge de tot això. Quan hi ha un tema com aquest, has de condemnar absolutament l'agressor. Què més permeten les xarxes que possiblement, imagina't, l'any... La violència de gènere no és d'ara, Mariola. Uh-huh. Val? A l'any 1987, val? Situa't a l'any 1987. I totes aquelles dones que eren víctimes de violència de gènere. A dia d'avui tenen una eina que abans no tenien. Quina és? Generar un espai virtual on les víctimes puguin trobar suport i se sentin acompanyades en tot moment. Uh-huh. És una construcció de xarxa de suport. Això està molt bé.
Clar, et passa alguna cosa i també, si has fet una mica de xarxa també digital, et pot ajudar. Clar, jo ara quan parlaves això de condemnar l'agressor, també tinc... No sé què en penses tu del fet que hi ha un munt de gent... És veritat que t'indigna, no? Saps que algú està jutjat o està sentenciat per fer una cosa i llavors amaguen la seva imatge. I hi ha molta gent que el que fa és... Hi ha la imatge i viralitzar-la. Bé, hi ha moltes opinions sobre aquest aspecte. Tu, que ets partidària, ensenyar l'agressor i ja li està bé o no lluitar amb la seva mateixa moneda? Perquè a vegades el que passa és que acaba sortint la víctima, que això és fortíssim.
Jo sóc partidària de legitimar la víctima, d'acord? I d'evitar a tot preu qualsevol justificació respecte a la víctima. M'explico. He escoltat avui, que hi ha hagut una campanya, no sé si gallega, del PP o tal.
Sí, la que hem dit nosaltres, no?
Efectivament, sí. Val? Què hi ha de trasfons? És a dir, de trasfons hi ha, home, si surts de nit amb pantalons curts i te'n vas a córrer sola, pues, què esperes, no? Ja n'hi ha prou.
Sí, nosaltres diem no hem de fer res.
Clar, ja està, no? I aleshores és una societat que s'ha psicoeducat molt en, repeteixo, en un concepte bàsic, legitimització de la víctima.
Per exemple, l'exmilitar que va ensenyar la foto de la víctima de la manada, que li ha sortit una sentència, però una sentència, val, molt bé, s'ha sentenciat, però és que és una sentència mínima que no entrarà ni a la presó.
Absolutament. Mira, aquesta setmana hi ha un personatge que a mi m'ha frapat molt. Sabeu qui és? La Nècora, la filla de la Montserrat
de Crims, del capítol de Crims.
Quin tros de filla, quin tros de dona. I va haver un moment clau on va dir: ja n'hi ha prou, val? La meva mare té una història, la meva mare té una vida, la meva mare pot fer el que li surti dels ovaris. El que no pot ser és que, oh, clar, és que la teva mare, amb la vida que duia, amb el que feia, i on anava, i amb qui anava, doncs va acabar com acabar. Aquí només hi ha un 100% de culpabilitat, que és, en aquest cas, el de la pobra mare de la Nècora, l'agressor, l'assassí, no agressor.
Clar, clar, l'assassí que la va matar.
Uh-huh. I en aquest cas, l'agressor. Si vols, no tenim temps, però si et revises la sentència de la manada, fa vergonya. Fa vergonya perquè a la conclusió a la que arriben és: a veure, què fas tu, una dona, anant a Sant Fermín, enrotllant-te amb un tio, un dos, després, què esperes? Perdona, jo com a dona puc anar a les festes de Sant Fermín sola, com si volgués anar, el que passa que les ordenances de l'Ajuntament
no ho permeten,
com si vull anar amb pilotes, Mariola. El problema el tens tu si m'agradeixes a mi.
Clar.
Punt. El que passa que sempre tendim a culpabilitzar la víctima, no? Per tant, a veure, us dic una cosa, avui és 25 de novembre, però no només cal tenir aquesta actitud i fer-ho avui, perquè mira, toca, o el dia 8 de març ens posem el llacet. Sisplau, fer el caro sempre, això ho hem de fer sempre, no només aquesta actitud de protecció cap a la víctima, i jo crec que el pensament feminista, perquè el pensament feminista és una actitud, no és una ideologia política.
Clar, hem d'aconseguir una societat feminista,
absolutament.
No?
Absolutament. No té res a veure amb cap ideologia política. Per tant, fem-ho sempre, no només quan és el dia de posar-se un llacet al pit. I punts positius. Les xarxes socials ens permeten demà passat, dintre d'un mes, de dos, seguim fent pedagogia i facilitar poder-ho fer-ho sempre, no només quan és el dia de penjar-se el llaç o de fer el postureig de: ai, mira, avui és el dia contra la violència contra les dones, vinga, va, vaig a fer el post.
No. Clar, no, és veritat, ha de ser tot l'any, però sí que és veritat que
vital.
Nosaltres, és evident que ens apuntem a això perquè se n'ha d'anar parlant, se n'ha d'anar parlant i que vagi calant. També és veritat que a les xarxes hi ha un altre tema que jo sempre estic molt a favor, i parlem molt dels creadors de contingut, i n'hi ha de tot tipus, com a tots els col·lectius, i de vegades sí que és veritat que hi ha alguns youtubers, que hi ha no sé, que hi ha tiktokers, i això, que s'agafen a tòpics molt, molt masclistes de fa temps, no? I aleshores això també està, en el fons, educant a noves generacions.
Mira, la massa d'edat on es dona més agressions de tipus sexual i violència envers la dona és dels 16 als 25. De quin any ets, Mariola?
71.
Vinga, va, confessa. De quin any ets?
69.
Del 69. Jo soc del 74. Per tant, dels 16 als 25, les persones que ara tenen 16 anys, quin any van néixer? Que jo soc de lletres.
Ai, escolta, vaya pregunta.
2000 què?
Les que tenen 16 anys és 2006. 2006.
Ah, correcte.
Sí.
Clar, nosaltres, que som dels 70, 60, penses, ostres, el 2006, educació en igualtat i tal.
Sí, sí, sí.
I no, què coi està passant? La irrupció de les xarxes socials, internet, certs continguts, i no oblidem que hi ha una mena de masclisme instaurat estructuralment i social que va calant. I si jo sóc tiktoker o youtuber, no sé si estaré d'acord o no amb el que estic dient. És probablement que sí, no? Però si el que estic dient veig que té adeptes, continuo amb el missatge. Mm.
Bé, Sònia Cervantes, ha estat molt bé avui. Aparquem el Nadal, perquè com que encara no hem obert ni els llums de l'estudi de Nadal, que això...
No, però ahir sí, no. Que no em segueixes al Twitter, Mariola?
Clar que et segueixo.
I no vas veure ahir què vaig posar? Quan
home,
no, la
no el segueixo les 24 hores del dia.
Bueno, és cert.
T'hauràs de posar un avís a les notificacions.
M'hauré de posar, perquè si cada divendres que ve m'ho pregunta...
Vinga, Mariola, t'ho ensenyo, mira.
Va, aquí en directe. Mira. Ah, ja vas posant el... Ah, molt bé, fum, i vas posar
exacte,
les llumetes...
Exacte, és al carrer Palai.
En el teu timeline.
Sí.
Escolta, anirem parlant els pròxims dies del tema de Nadal, gent que li, doncs, que li agrada el Nadal, gent que no, com protegir-se d'aquest boom, no, del Nadal. Però nosaltres avui parlem també d'un tema que ha generat una conversa social a les xarxes, perquè, evidentment, hi ha el gran recapte, i nosaltres avui a la consulta de dos quarts estem preguntant: dones aliments fora del gran recapte? I clar, el tema de solidaritat tampoc no és una cosa fàcil, eh?
No, és com el tema del 8M. Ens posem enllaç un dia i la resta del dia aquella realitat... No, la resta de l'any aquesta realitat no existeix.
I
hi ha
llavors...
realitats que existeixen 365 dies l'any.
Clar, hi ha gent que diu: ai, és que no m'agrada que em parin pel carrer demanant coses. L'altre diu: jo faig coses per la família. I és un debat de solidaritat generat que no ens esperàvem.
Sí.
Però bé, escolta, Sònia, continuem parlant d'això. Ha agradat avui fer-ho així com, diríem, més seriós, perquè és un tema que ens hi hem de posar serioses, no? Perquè, no sé, si no ho fem nosaltres, qui ho farà? No? Vull dir, també... No
fa la Mariola Dinarès, la Sònia Cervantes...
amb aquest equip de dones meravelloses,
home,
que
per
tinc...
Home, per l'amor de Déu.
Ho hem de fer, això. Va, ara us ho preguntem a vosaltres. Dones aliments fora del gran recapte? 93-201-7474. 2 minuts i t'escoltem.
La consulta de dos quarts. 93-201-7474. Truca ara.
Alerta, que se us enganxarà la cançoneta, eh? Pop-up. Dones aliments fora del gran recapte?
93-201-7474.
Avui i demà es fa la 14a edició del Gran Recapte d'Aliments a mercats i supermercats, un esdeveniment que es comenta a la xarxa amb etiquetes com ara Gran Recapte, Banc dels Aliments i Ajuda Omple. També es poden fer donatius econòmics a través de la web granrecapte.com, Bizum, apunteu, 33596, tal com ens explica Bosco Fons, que és el director de la Fundació Banc dels Aliments, que ens ha fet arribar un missatge. Hola.
El Gran Recapte 2022 ja ha començat. Enguany, la 14a edició ja. Però, mira, degut al augment de preus dels aliments, malauradament, cada cop hem d'ajudar a més persones que ens necessiten. Els aliments que recollim a la campanya d'enguany aniran destinats a més de 244.000 persones arreu de Catalunya. I com ens podeu ajudar? És molt fàcil. Per una banda, podeu fer un donatiu al web granrecapte.com. També es pot fer un Bizum, el Bizum 33596, Bizum 33596, o també a qualsevol dels 1.800 punts de recollida d'aliments que tenim arreu de Catalunya, on hi ha un equip fantàstic de voluntariat composat per vora 18.000 persones que us explicaran tots els dubtes que tingueu a l'hora de fer les vostres aportacions. Per tant, animo a tothom a participar, perquè recordeu, ajudar omple.
Doncs bé, ajudar omple, a veure si què ens han dit la gent pop-up, si donen aliments fora del gran recapte, Sílvia.
Doncs mira, a Twitter el 38% diu que sí, i a Instagram el 30% diu que sí. A Facebook tothom diu que no, tot i que alguns diuen que col·laboren amb ONGs que sí que ho fan. Per exemple, Mafena diu que sí, que a Càritas, un altre oient, ens diu: de vegades em trobo gent demanant diners a fora dels supermercats. Mai dono diners, els hi demano què necessiten i els hi compro aliments bàsics. I també el Francesc diu: com cada any donaré el gran recapte, però crec que a part d'aquesta iniciativa... Aquesta iniciativa i aquestes altres com la Marató amaguen petites campanyes d'altres ONG que també fan molt i són sovint oblidades. Em penso una amb la que col·laboro, però altres com la Fundació Arrels, que no tenen tanta repercussió mediàtica.
Bé, de fet, això s'ha generat una conversa al voltant del tema de les donacions. Al telèfon número 1, bon dia.
Bon dia.
Hola, dius que estàs, que tens una contradicció amb el tema de les donacions, no? Endavant.
Ah, sí, parles amb mi, no?
Sí, sí, sí. Com et dius?
Mira, jo... Sí, Jordi.
Jordi, endavant.
Jo don quan me convé. Generalment, no don quan me demanen. Per exemple, amb la gran recapte, no donaré. I per què no dono? Perquè aquest és el gran recapte, la Marató de TV3, crec que amaga unes mancances dels governs de l'Estat de Catalunya que indirectament ho assumim nosaltres. Jo hi estic d'acord amb assumir-ho, però sí que caldria una campanya en contra d'aquesta contradicció que tinc jo.
D'acord. O sigui, gràcies per l'opinió. Haurien de fer-ho els governs, o sigui, aquesta és l'opinió. I una altra trucada, número 2, bon dia.
Bon dia.
Hola, endavant, com et dius?
Ramon.
Ramon, què en penses?
A veure, mira, jo penso igual que aquest noi que ha parlat ara, tu volia fer explicar-ho, però si ho ha explicat ell ja és suficient. Jo dono pel gran recapte i normalment 2-3 vegades més a l'any amb una entitat també porto aliments, perquè considero, doncs, bueno, és la meva opinió, però,
sí,
no?
Però
també, igual que he dit aquest company, aquest que ha parlat abans, que és una vergonya que els governs permetin que sigui la ciutadania que arribi a aquests jocs.
D'acord, gràcies. És l'opinió d'alguns dels oients i també a les xarxes hi ha un debat encès amb això. Fem una petita pausa i anem, tancarem setmana amb la llista firma de Joan Arenyes. Avui ha volgut fer un desafiament també a la Marató.
A Catalunya Ràdio fem Pop-Up amb Mariola Dinarès.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud.
Avui a la llista efímera que ens prepara cada setmana en Joan Arenyes, crec que ens ha preparat 10 èxits en català versionats en altres llengües. Hola, Joan.
Hola, Mariola. Doncs sí, el disc de la Marató del 2022 porta per títol Bum Bum, els batecs d'un cor, surt a la venda aquest diumenge 27 amb tots els diaris en preu de 12 euros. El disc de la Marató ens permet escoltar èxits internacionals adaptats al català per diversos artistes, però avui ens hem proposat l'exercici de fer això al revés, diguéssim, de buscar cançons catalanes que en algun moment algú ha adaptat a una altra llengua. I comença fent trampes, eh? Perquè, de fet...
És on embolica el tema La La La, de fet.
Aquesta cançó que escoltem, que és La 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 de Maciel, que va cantar i va guanyar a Eurovisió l'any 1968, de fet, en realitat, és, la versió original era en castellà. Era una composició de El Duo Dinámico, que... li van oferir a Joan Serrat per cantar-la. Ell va acceptar cantar-la, se'n va anar a gravar-la i en un moment de gravar aquesta versió de La 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 en castellà per participar a Eurovisió, se'ls va acudir la idea de... Escolta, i per què no també fem la versió en català? I la van gravar també en català. I després es va generar una gran polèmica perquè Serrat i el seu representant van demanar a Televisió Espanyola que els hi deixessin cantar la cançó íntegrament en català a Eurovisió, cosa que Televisió Espanyola s'hi va negar. Van proposar que com a mínim fos una de les estrofes, tampoc van acceptar-ho i finalment van haver de substituir a Joan Manuel Serrat per Maciel de Pressa i Corrents, que la va gravar, la va anar a cantar i va guanyar aquell festival l'any 1968. Però queda aquesta versió, que molta gent no coneix, de Joan Manuel Serrat cantant en català el La La La.
Recordo, mare, que em duies de la mà. Tu eres jove encara i jo anava ben magrat.
El que s'hi va fer Joan Manuel Serrat és adaptar al castellà una de les seves cançons més famoses i més emblemàtiques. El Paraules d'amor la va cantar fent duet amb Amaya Uranga de Mocedades a l'any 1989. Palabras de amor.
Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos...
Ai, no les sé escoltar en castellà. No sé,
ha cantat
no sé.
Després altres vegades, també l'ha cantat amb Ana Belén, amb aquella gira que fa amb Victoriana i Miguel Ríos i tota aquesta colla, i l'ha cantat en diverses ocasions, aquesta adaptació al castellà del clàssic Paraules d'amor. Però clar, si hi ha una cançó que és tot un himne contra la repressió i les dictadures, i que passa per ser la cançó en català de la que s'han fet més versions en altres llengües, és aquesta que escoltarem. De fet, hi ha referenciades més de 250 versions diferents de l'Estaca, cantada per grups i cantants d'arreu del món. Jo n'he triat una versió, en alemany, de Braun and Bonn.
Ich drücke hier und du ziehst weg, so kriegen wir den Pfahl vom Fleck. Werden in Fällen, 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 werfen ihn morsch und faul zum Dreck.
Però clar, si hi ha un artista que ha convertit en tot un gènere el fet d'agafar una cançó en català i adaptar-la a l'anglès, en Halldór Már, aquest islandès afincat a Barcelona, va publicar l'any 2015 el seu disc de debut, on va convertir El vent de Raimon en Winds, La gavina de Vanir Rossell en The Seagull, Noia de porcellana de Pau Riba en Porcelain Gale, o aquesta Small Country, adaptació de País petit de Lluís Llach. Toca obrir el capítol Boig per tu. La cançó més icònica de Sau també s'ha versionat moltes vegades, també en altres llengües. La primera adaptació al castellà la va fer i la va interpretar Luz Casal al disc A Contraluz a l'any 1991. És per ti.
Sé muy bien que desde esta lugar yo no llego a donde estás tú. Y aunque dentro de
I també ha cantat el Boig per tu en dues ocasions, una en català i una altra en castellà, és Shakira, Loca por ti.
Sigo sola, quieres te ver, me falta todo si faltas tú.
Aquesta versió no està agradant, aquí a l'estudi.
Shakira no falla. El grup Buós va fer un intercanvi amb els bascos d'Entol Sarmiento. Els de Calafell van versionar al català la cançó Zurekin Batera, que van titular T'he trobat a faltar. I els bascos, a la seva de tornada, van adaptar a l'euskera l'èxit Volcans, Sumendiak.
Sasiet ara usti enganyeti Mundua gaur bukatzen dela badaki. Tan sumen divin lurrale ertzen eta airean dantzari.
Qui també ha fet adaptacions a l'anglès d'algunes de les seves cançons és en Joan Dausà. Entre elles no hi podia faltar el Jo Mai Mai, que en anglès va titular I Never Ever.
Simon is on time today, hands me the wine and I put it on ice.
Llumet es pren nadalenques de l'estudi.
L'any 2012, Lluís Gavaldà es va voler fer un auto-homenatge al disc per versions. Va convidar diversos artistes a interpretar algun dels èxits dels Pets. Entre ells, hi havia en Brad Jones, que és un músic i productor nord-americà que ha produït 4 discos dels Pets i va adaptar la cançó A Batzegades a l'anglès.
Yet still I sing out loud. Stuck, I don't know how. Following me around the town. I know it sounds dumb, but I don't care. It doesn't matter. I feel fine. The melody.
Ja acabo aquest repàs de cançons que coneixem en català, que són èxits en català i que s'han adaptat en algun moment a una altra llengua, fent una mica de trampa, com al principi, perquè, de fet, aquesta cançó que escoltarem originalment era en anglès. Però, clar, molta gent la coneix en la seva versió en català i, per exemple, es pensa que la versió original és en català. No. És un clàssic de Falsterbo, el grup fundat per l'Eduard Estivill, a finals dels 60, va portar tot el folk que es feia a Estats Units i el va adaptar al català. És per això que molta gent no sap que aquesta cançó clàssica de els Falsterbo, Puff, el drac màgic, era original en anglès i que la cantaven Peter, Paul and Mary l'any 1963. Per cert, hi ha una llegenda urbana, ara trencarem aquí molts mites, que diu que la lletra de la cançó fa referència al consum de marihuana. Ho deixarem aquí. Peter, Paul and Mary, Puff, the Magic Dragon.
And frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu.
És d'aquelles cançons que la sents en anglès, però el teu cervell va en català, és fort, eh? Mm-hmm. Bé, que tingueu un molt bon cap de setmana. Joan Arenyes, moltíssimes gràcies a totes aquestes cançons. Les podeu trobar a la llista de Spotify del Pop-Up. Som Pop-Up Cat Ràdio. Bon cap de setmana. Tornem dilluns. Adéu.